Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els establiments sabadellencs donen l'esquena al decret d'estalvi energètic impulsat pel govern espanyol. Les botigues consultades per aquesta emissora han mantingut el termòstat per sota dels 27 graus fixats per la mesura. Ho han expressat així.
Aquí ho tenim a 23.
25.
Crec que aquí està a 23 graus.
La temperatura aquí a botiga, si no la poses més baixeta, al final l'aire condicionat no fa res, no?
Hi ha clients, sobretot també, que es queden a fora al banc esperant mentre, per exemple, li posem el cristall de la pantalla.
Em sembla que estem aquí a 40 graus, no sé.
Per contra, tots els establiments estan d'acord amb apagar els llums quan tanquen, una altra de les mesures incloses en el decret. Vallès-Wilaya alerta d'un empitjorament de la salut dels infants saragüís arran de l'aturada de les vacances en pau durant 2 anys per la pandèmia. En les revisions del taulí s'han detectat patologies més greus que les registrades fins ara, tot plegat perquè la suspensió de les expedicions sobre el terreny ha suposat eliminar els seguiments d'aquests nens. I en esports, el Sabadell ha de començar aquesta hora el segon amistós de la pretemporada. Els arlequinats s'enfronten al Peralada, a un equip de tercera federació. Durant el Notícies Vespre connectarem amb el nostre company Sergi Parc perquè ens concreti com està anant el xoc al camp gironès. Aquestes i altres informacions les repassarem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. És a la C58, al seu pas per Montcada, on trobem 1,5 km de circulació intensa en sentit Sabadell. Pel que fa a Barcelona, però, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida.
El temps.
Ara mateix tenim 33 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà la calor? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura es manté força elevada a molts indrets del país. Amb aquests 38 graus que cal destacar a punts de la Ribera d'Ebre, concretament a Vinebre, també tenim 38 graus a la ciutat de Girona i aquesta temperatura que ha de continuar pujant i anant a l'alça, sobretot cap a les comarques més de l'interior. També cal destacar que ja han sortit els primers ruixats en punts del Pirineu, concretament a la Cerdanya, i s'espera que vagin a més de cara a la tarda, i de fet serà cap al Pirineu Oriental, on s'esperen els xàfecs més intensos des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la possibilitat de que part d'aquests ruixats puguin caure amb intensitat en acompanyats de tempesta, pedra i també fortes ratxes de vent. De cara a demà continuarem parlant d'un temps lleugerament inestable cap a la zona del Pirineu durant la tarda amb la possibilitat d'alguns ruixats. Han de ser menys extensos, durant el matí, en canvi, continuarem parlant de més domini del sol i també d'un ambient càlid, però cal destacar que divendres tornarem a parlar d'un ascens de la temperatura i des que el Servei Meteorològic de Catalunya també s'ha activat un avís respecte a aquestes temperatures extremadament altes que es podran assolir entre divendres i també dissabte. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El decret estatal d'estalvi energètic que marca un llindar de 27 graus per l'aire condicionat dels establiments està tenint un seguiment escàs a les botigues sabadellenques. És la mesura amb la qual l'executiu espanyol espera complir amb el compromís europeu de reduir la dependència energètica davant de l'amenaça d'un tall de subministrament de gas rus i que avui mateix ha entrat en vigor. El pla de xoc s'allargarà fins al novembre del 23 i, de moment, no comença amb bon peu a casa nostra. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El control de temperatura s'ha d'aplicar a l'administració pública, supermercats, cinemes o teatres i estacions de transports. Perquè fa als comerços preguntats pels 27 graus obligatoris de mínima, això és el que ens han dit que tenen posat.
25. Més a l'aire.
Aquí ho tenim a 23. Aquí, a partir de les 2, dona molt el sol i és que si no és... Bueno, no es pot aguantar.
Crec que aquí està a 23 graus, si no t'informo malament.
Tots els nostres treballadors i venedors ja no porten americana, perquè així tampoc pugem la temperatura tan alta. Aquí intentem estar sempre a 24 graus.
Des d'aquesta setmana hem començat a aplicar-ho. La teníem alrededor de 19-20, perquè al ser la botiga de la oberta ens costa molt que es mantingui la temperatura i la calor, per sobretot per als matins, per la tarda, dies de calor molt forta, es nota molt.
Des del tema del Covid, amb tota la ventilació i tot això, la mesura aquesta, com que sempre ho tenim ventilat, A nosaltres no ens afecta perquè el client està molt acostumat a que aquí ens movem amb ventiladors, no utilitzem l'aire condicionat i la calefacció tampoc.
I sí, si la gent no està còmoda, evidentment el provador no se'n provaran.
Aquests nuvis porten 5 peces posades. Digue-li que es posi un traje en 27 graus. Vale? Llavors, què ens passarà? Que suarà la camisa tant, que no es podran portar el traje, perquè la prova de l'entrega és quasi una hora, suarà la camisa i haurà de tornar un altre dia perquè tindrem que anar a portar la tintoreria, la camisa, etcètera, etcètera.
Doncs que aquí ens morirem de calor, perquè fa molta calor. I clar, estem aquí i no hi ha porta.
Hi ha clients, sobretot també, que es queden a fora al banc esperant mentre, per exemple, li posem el cristal de la pantalla.
Sí que és veritat que venim d'una ola de calor i, clar, la temperatura aquí a botiga, si no la poses més baixeta, al final l'aire condicionat no fa res, no? I, bueno, la teníem a 20 graus, 21 graus.
Bueno, és que en principi l'aire no ens funciona gaire bé. Vull dir, llavors, vull dir, ara mateix em sembla que estem aquí a 40 graus. Vull dir que no sé.
Les limitacions no s'apliquen en espais laborals on els treballadors estiguin en moviment, com les cuines o els bars, on es respectarà la normativa laboral que marca el màxim en 25 graus. Tampoc han de regular el termòstat a 27 graus hospitals, centres educatius i perruqueries i les habitacions d'hotel, que es consideren un espai privat, igual que les cases particulars. En aquest sentit, cal recordar que òptiques, farmàcies o clíniques dentals també són un cas a part. A més, a finals de setembre es farà un pas més en el decret. Serà obligatori el tancament automàtic de les portes dels espais climatitzats i genera aquestes opinions.
Ah, positiu. Sí, sí, això no hi ha cap problema. Tot el que sigui automatitzat és positiu. Tot el que sigui estalvia energètica és positiu. És correcte. El que passa que també representarà també una despesa per nosaltres, per a l'increment, de fer el canvi, per tenir que posar cortines d'aire.
Pues potser el seu que la botiga, sobretot el problema aquest que tenim, la botiga amb tota, sense porta pràcticament, potser anirà una mica millor, sobretot per la climatització.
Crec que ha vingut un company a prendre mesures i en principi crec que es farà. Crec que també és una mesura que sí que és força comprensible, no? Perquè al final quan fas un tancament, al final l'estalvi energètic és, crec que sí que serà força notable.
Tenir les portes obertes, aviam, ajuda que la gent entri a la botiga a comprar. No ens enganyem. I llavors, que les botigues estiguin... O sigui, si hem de fer una despesa per ficar portes automàtiques i tot això, vull dir, anar-ho veient.
Les botigues diferencien els establiments entre el comerç de portes obertes on s'entra i se surt sovint i d'altres on la gent vol ser atesa i empeny una porta per entrar. En aquests darrers, els comerciants alerten que els clients hi romanen una estona mentre reben explicacions i consulten dubtes, de manera que si tenen calor no hi estaran predisposats. Més consens, en canvi, genera el tancament dels llums nocturns. A partir d'aquesta nit a les 10 han d'estar apagats, un fet que per alguns ja és habitual.
Sempre es tanca. No, sempre es tanquen. Els llums i l'aire condicionat a la nit està tota la nit tancat, tot.
Normalment sempre els apaguem, perquè si no, da igual que sigui la pia o el general, el que sigui, sempre ho baixem perquè no sigui constant més l'energia.
Sí, els apago tots i bé.
Nosaltres realment només tenim un rètol molt amb que va, funciona amb LEDs i per tant gas consumeix molt poc. I nosaltres quan tanquem la botiga ja realment no tenim les llums totalment apagades.
Les estem aplicant. L'únic que, per exemple, el tema dels aparadors va amb el tema de rellotge i nosaltres això no sabem i ara estem de vacances.
Això sempre, fins i tot les luces, els llums LED que tenim de decoració, tot els mobles, tot ho apaguem.
Jo ja ho feia. Vull dir, jo normalment tinc programats els rellotges perquè es tanquin els aparadors a les 9 de la nit. Vull dir que jo això ja no m'afecta perquè ja ho tenia fet. Vull dir que, en principi, no és feina dels comerciants mantenir la il·luminació del carrer. És feina d'altres persones que es comencin a espavilar.
El Ministeri de Transició Ecològica estima que s'aconseguirà entre el 4 i el 5% d'estalvi en el consum energètic compromès amb la Unió Europea, que és del 7%.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
L'aturada durant 2 anys del projecte Vacances en Pau ha tingut efectes negatius en la salut dels infants sarauís que arriben a Sabadell. La suspensió de les expedicions al territori arran de la pandèmia ha suposat problemes que no s'havien registrat mai. El coordinador comarcal del projecte de Vallès Vilaia, Marcos Costa, ha explicat aquesta emissora amb què s'han trobat durant les visites al taulí.
S'ha notat, bàsicament, que venen amb patologies que anys enrere no venien. Doncs són, poden ser infeccions de la pell, problemes renals. Normalment cada any eren patologia de, bueno, problemes de la oïda, per la derivada de la sorra, de la vista, alguna al·lèrgia que se detectava, però aquest any la veritat que s'està notant bastant, els dos anys de parada del projecte i de no poder desplaçar-nos allà als campaments per fer un seguiment allà amb aquests nanos.
A part d'això, la recuperació del projecte després de dos anys ha suposat un reinici en molts sentits.
D'una banda, costa trobar famílies acollidores. Finalment, se n'hi han implicat 11 a Sabadell, 28 al Vallès Occidental i 270 al conjunt de Catalunya, mentre que abans de la pandèmia ascendien a un miler al conjunt del territori. De l'altra, tots els infants acollits de 8 anys s'han sumat per primer cop al projecte. El que no ha canviat amb la recuperació del projecte ha estat com viuen les famílies l'experiència d'acollir. Des d'aquesta emissora hem pogut conèixer l'Eva Mora, que aquest estiu acull per 5è any. En aquesta ocasió, acull en Josep i la Fàdua. L'Eva i el seu fill Quetzal destaca quina és l'activitat preferida dels nens.
La piscina. La piscina.
La piscina.
Tot el dia volen anar a la piscina.
Tot el dia.
Volen, sí. No saben nedar, es tiren, van amb manguitos, van en tal, però clar, la piscina per ells és un somni, el tenir tanta aigua.
Els quatre estius anteriors a la pandèmia, l'Eva va tenir a casa la Majuba, que ara té 15 anys i es comunica amb la seva família catalana per videotrucada. En Quetzal ha explicat què va sentir en comunicar-se amb la Majuba després de tant de temps.
Fa poc vam trucar a la Majuba i jo vaig plorar de l'alegria, que ja era molt gran i ja estava plorant. És que ver-la de nou m'ha posat sentimental.
El vincle que es crea entre famílies i acollits és un dels fets més valorats per les persones implicades en aquest projecte. No obstant això, l'experiència també deixa anècdotes curioses, derivades del xoc entre la realitat catalana i dels campaments serrauís. Costen apuntat algunes.
Te'l trobes fotent palma davant de la rentadora, interruptora, en molts campaments ja n'hi ha llum, però altres no, encara estan en plaques solars, i te'ls trobes amb l'interruptor apagant i encenent, i aquí no s'acaba mai la llum.
O se la deixen encesa tot el
dia. Sí, o una nena que li preguntava a la seva família, vivia en un quart, i ja quan portava un mes li diu a la família, en totes les habitacions que teniu, perquè tenen que pujar a dormir a dalt del tot. No entenien que era un pis on vivien diferents famílies.
Els infants serrauís es quedaran a Sabadell fins l'1 de setembre. De cara a l'any que ve, des de Vallès, Guilaia esperen poder recuperar les expedicions sobre el terreny per reunir-se amb les famílies dels infants, un contacte que ajudava a aclarir dubtes i tranquil·litzar mares i nens.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Avui descobrirem totes les activitats de la festa familiar de la Festa Major de Sabadell de la mà de l'Helena Molist.
La Festa Major també és un moment d'estar en família i de gaudir amb activitats pels més petits. Aquest any les activitats s'agrupen en dos espais, a la Font de Can Rull i al Pati de Contes. Comencem a la Font de Can Rull, on versions per a xics encetarà la festa el dissabte, que seguirà amb concerts de Ramon Roma. A la Pineda també es podrà gaudir de jocs infantils, com per exemple un rocòdrom o una tirolina, i a la tarda serà el torn de l'espectacle de Xics en Rol. Diumenge, Rigui per Xics serà qui obrirà el dia, un dia en què també es podrà participar en jocs infantils o es podrà descansar a l'espai per a nadons. A la tarda, torn de l'Andy al Rumbero. Per altra banda, al Pati de Contes, diferents autors infantils seran els encarregats de fer les activitats amb els més petits. Durant dissabte, diumenge i dilluns, de 12 a 1 i de 6 a 7 de la tarda, diferents autors explicaran contes als infants. Per l'espai hi passaran Susanna Nabó, Rosa Fiter o Patawa, entre d'altres.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol planteja un augment del salari mínim interprofessional fins al 60% del salari mitjà espanyol el 2023. Segons el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquim Pérez Rey, a principis del setembre es reunirà la comissió d'experts per analitzar quan ha de pujar el sou més baix. Ara mateix se situa als 1.000 euros al mes dividits en 14 pagues. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi que crema la Jonquera des d'aquest matí a tocar de la P7. Aquest avenç favorable del foc ha permès obrir un carril de circulació en sentit Girona i restablir la circulació de trens d'alta velocitat. De moment, hi ha poc més de 4 hectàrees de vegetació cremada sobre el terreny. Encara hi treballen una vintena de dotacions. Nous programes dels Mossos per detectar processos de radicalització violenta. S'obriran nous espais de prevenció amb la protecció de la infància i la joventut, els agents rurals, les comunitats religiosos i els serveis socials. Fins ara s'havia treballat dins la comunitat educativa, els policies locals i el sistema penitenciari, tot plegat després que l'any passat es generessin 191 alertes relacionades amb possibles casos de radicalització violenta. Un 85% d'aquests estaven relacionats amb el jihadisme. I el telèfon d'atenció a la conducta suïcida impulsat pel govern espanyol ha atès més de 34.000 trucades des que va entrar en funcionament el 10 de maig passat. D'aquestes 1.500 s'han derivat als serveis d'emergència i s'han identificat 585 suïcidis en curs. Actualment, el servei del 024 rep cada dia 300 trucades.
Esports.
El centre d'esports juga en aquests moments el segon amistós de la pretemporada al camp del Peralada. Des de les 7, l'equip de Gabri Garcia s'enfronta a un conjunt que enguany militarà dos graons per sota que els arlequinats de Tercera Federació. Marxem cap al municipal de Peralada. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda. Minut 16 de partit en aquest segon amistós de pretemporada del conjunt arlequinat. De moment, el marcador és d'empat a 0 i Gabri Garcia, que ha sortit amb el següent 11, amb Víctor Vidal a la porteria, Marc Vargas en el carril dret, Pelayo Suárez, que s'estrena avui com a jugador del Sabadell en el central dret, acompanyat per Hugo García i Raúl Ferrer, dos jugadors del filial, i Juanmi Carriol en el lateral esquerre. Tribot en el mig del camp amb Àlex Gualda, Joanet i Armando Corbalán, i dues referències en atac, Cristian Dieste i el jugador del juvenil Ian Martínez. Fets a destacar, Caret Madrid, també, l'estat de la gespa, igual que Sant Oleguer fa una setmana en el primer amistós contra el Prat, aquí al municipal de Peralada, l'estat de la gespa també preocupant, i el millor de tot és que cap jugador surti lesionat avui. I també, com sempre, la presència d'alguns seguidors arlequinats també avui aquí a la localitat empordanesa. Actualitzem aquest marcador, 17 minuts de joc, empat a 0, amb les absències, per cert, de tres futbolistes destacats del Sabadell, de Guillem Molina i d'Adam Gurdiel per molèsties, i també la de Moja Keita, que ahir es va lesionar en l'entrenament i està a l'espera de fer-se unes proves per saber l'abast d'aquest contratemps. Insistim, Karen, 18 minuts de partit, empat a 0 en aquest segon amistós del Sabadell de pretemporada aquí a Peralada.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Fins ara, Karen.
Entre la resignació i la frustració. Així han reaccionat el futbol sala Sabadell femení després de renunciar a la vacant que la Federació Espanyola havia ofert a l'equip per quedar-se a segona nacional. Tot i el descens consumat a les pistes, el club coneixia de sobres des de feia mesos que aquesta possibilitat de mantenir-se existia per circumstàncies de tercers. L'ens federatiu, però, no ho va comunicar oficialment fins fa uns dies i l'entitat arlequinada ja havia dissenyat tot el projecte de la temporada que ve. Xavi Muñoz n'és l'entrenador.
Quan reps la notícia, el primer que sents és alegria. Però alegria, bàsicament, perquè l'esforç que vam fer la temporada passada va ser enorme. Però alhora, res, passen unes hores i t'emprenyes, te quedes molt emprenyat, perquè ha de ser ara que rebre la notícia, quan ara no puc, o és molt difícil que pugui canviar la planificació d'una temporada, després de dos mesos d'estar treballant.
I més enllà de l'aspecte esportiu, també hi és l'econòmic. Muñoz indica que la junta directiva es va plantejar fins i tot poder reunir els diners necessaris a correcuita.
Per part del Presi, ell va dir que no fos per ell, que no jugués a plata, però tots ho sabem, que trobar ara 15.000 euros per començar la segona de setembre, ostres, com, no sé, complicat, eh? Els economistes ens podrien dir que això és difícil de trobar, eh?
El futbol sala Sabadell femení jugarà, per tant, a la Divisió d'Honor Catalana i s'estrenarà el primer cap de setmana d'octubre davant del futsal Serós. En el món de l'handbol, Mireia Torres jugarà per segona temporada consecutiva a Alemanya. La sabadellenca repetirà experiència al Kurpfalz-Bahren de la segona divisió. La central va fer el salt l'any passat des del Granollers i, com la resta de l'equip, va anar de menys a més durant la campanya. Al final, el Kurpfalz-Bahren va finalitzar la lliga en sisena posició, sobreposant-se a un mal inici de competició. De cara a aquesta temporada, l'ex de l'Oar Gràcia parla de les fites que s'han marcat.
A priori serà una mica igual que aquest any, intentar, si es pot, estar a la zona alta, però hi ha molts equips que tenen molts diners i que aposten fort per poder pujar a la primera Bundesliga. I nosaltres suposo que serà una mica com aquest any, però començarem, hem d'adaptar l'equip perquè tenim 7 baixes i 7 o 8 altes, per tant serà més de mig equip nou, o sigui que ens hem d'adaptar, jugar juntes primer, i llavors suposo que també ja anirem estipulant l'objectiu a mesura que anem veient també el nivell on ens trobem amb l'equip.
Recordem que aquest estiu Torres es va proclamar subcampiona del món d'handbol platja amb la selecció espanyola. I un últim apunt, en bàsquet, Marina Asensio i la selecció espanyola sub-18 s'han classificat per als quarts de final de l'Europeu d'Heraklion. En el duel de vuitens d'avui, el combinat estatal ha derrotat Bèlgica per 50-43 amb 5 punts de la jugadora sabadellenca que ha estat titular. Demà, a 2:15, l'últim escull per lluitar per les medalles serà Finlàndia. Passant 6 minuts d'un 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més informació demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris i a partir de les 2 amb el Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.